Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Com arreu del país, al Penedès, les urbanitzacions arrosseguen dèficits urbanístics amb absència de serveis bàsics, com pot ser el del clavegueram. La seva solució suposa tot un repte pels ajuntaments i pels propis veïns. Amb més de 700 parcel·les, un cas paradigmàtic d'aquesta realitat a casa nostra és la urbanització de Dalmar, a Olèrdola. Dimarts aprovava l'Ajuntament d'aquest municipi una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que permet donar llum verda al projecte d'urbanització. Des de Canal 20, Raimon de Cara ens acosta les valoracions que feien d'aquest acord unànime els grups polítics en presència a l'Ajuntament i membres del Consell Rector de la Junta de Compensació de Dalmar.
En sessió extraordinària de ple dimarts, l'Ajuntament d'Olèrdola aprovava per unanimitat una modificació puntual del POM del Planejament Urbanístic Municipal que ha de permetre més endavant, tirar endavant, aprovar el projecte d'urbanització. El regidor d'Urbanisme, Jordi Álvarez, en resumia que es tractava d'un pas endavant a benefici de Dalmar.
Que hi ha interès per totes les parts i que volem que al final les urbanitzacions passin a ser un poble més d'Olèrdola. Però és un pas molt important que era necessari i que hem consensuat entre tots.
Des del PSC, Jordi Pardo destacava el treball conjunt entre Junta de Compensació i tècnics de l'Ajuntament.
Però és un pas molt important que era necessari i que hem consensuat entre tots.
El mar és una cosa que estava encallada. Hem vist que és una cosa també de partir que va començar a treballar l'alternativa, va estar una mica encallada per ells i hem desencallat allà a última hora. Aquests tres mesos hem treballat força per avui poder terme l'aprovació del POU.
Esquerra Republicana, ho feia el seu portaveu, Marian Buta, expressava la satisfacció per l'acord, però això sí, volia afegir que era una llàstima que no s'hagués fet molt abans. I a l'oposició, Alternativa per Olèrdola, van voler manifestar en el ple que el govern havia donat a entendre que al mes de setembre s'aprovaria el projecte d'urbanització, per la qual cosa entenien que ens podien trobar davant del primer incompliment del nou govern municipal. Ho explicava així Lucas Ramírez.
S'ha anunciat en diferents canals i medis de comunicació municipals en el qual anaven a portar el projecte d'urbanització. Jo no veig el projecte d'urbanització, jo veig una modificació puntual. Llavors, això és el primer incompliment que fa l'equip de govern actual en relació a un tema d'interès municipal molt important. No?
L'alcaldessa Fina Mascaró destacava que cal felicitar-se perquè aquest acord s'havia pres per unanimitat.
Ens van posar les piles d'un moment, ens van posar en contacte amb la Junta, ens el van explicar la Junta, ens l'ha explicat la nostra gent. La nostra gent, quan en el ple anterior de l'agost jo dono una data, com sempre he explicat, no és una data a l'atzar, sinó és una data en la que ja havíem planificat en aquest cas, en els nostres tècnics, de com arribar, quant de temps necessitaven, perquè hi va haver una implicació brutal. Per tant, penso que és de rebut fer dues coses, felicitar-nos tots plegats, els 11 regidors i regidores, per haver tret aquest primer escull, per dir-ho d'una manera, per unanimitat, però també perquè els tècnics de la casa, amb un esforç important, van agafar-se de la mà amb les persones de la Junta, en aquest cas en el Pere Pujol o en el seu advocat, per tal de fer-ho d'una manera el més ràpida possible. Per tant, des d'aquí, felicitats a totes les persones que han fet possible arribar aquí.
I per valorar aquest important acord del ple de dimarts de l'Ajuntament d'Olèrdola, conversem amb dos representants del Consell Rector de la Junta de Compensació de Dalmar, en aquest cas amb el mateix president, en Manel Moral. Manuel Moral, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I a l'Òscar Bravo, que és secretari d'aquesta Junta de Compensació d'aquest Consell Rector. Òscar, què tal? Molt bon dia també.
Hola, molt bon dia.
Com valoreu aquesta modificació puntual del planejament urbanístic d'Olèrdola? Quin balanç en feu des de la Junta?
Molt bé, era un requisit molt important, perquè, bueno, i com ja sabíem, van trobar uns canvis de normativa de fa molts, bueno, uns quants anys de la Generalitat, i es tenia que fer perquè era una modificació de prevenció d'incendis i de serveis, que eren els culs de sac, i afectava unes parcel·les en concret, i sense fer si no fèiem aquesta modificació del POM, no podríem aprovar en poc temps, que no trigarà gaire, en aprovar el projecte d'urbanització del mar. I el POM és és obrir el camí al projecte, per això deien donar-li el semàfor en verd que deien el govern o que deien altres.
Per tant, estem davant d'això, un requisit necessari, com comentava el president, perquè es pugui fer l'aprovació del projecte d'urbanització. De fet, un projecte que fa ja ara un any que la mateixa Junta de Compensació del Mar va aprovar. El projecte està aprovat per part del Mar, però cal encara més requisits, no?
Sí, sí, s'aprovó en una assemblea ordinària el 16 de octubre, si no recuerdo mal, s'aprovó en dicha asamblea y ahora, pues bueno, lo que nos quedaba era la parte ya de la aprobación del ayuntamiento, que con este primer paso, pues bueno, es el primer escaloncito que hay que dar para tirar para hacia adelante el deseado proyecto que tenemos todos con Dalmar.
Un acord que ha arribat amb un nou govern, un govern que ha pres possessió fa escassament encara 100 dies, al voltant de 100 dies. Des del mateix ple, l'oposició reconeixia la celeritat, que s'ha anat ràpid, s'ha fet via per poder portar a ple i aprovar aquesta modificació del pont. També ho veieu així? S'ha anat ràpid amb això?
Sí, la verdad que se ha ido rapidísimo, porque la modificación del pont se detectó en abril. Nosotros, el borrador del proyecto se presentó en mayo del año pasado y lo aprobamos en octubre. Se presentó en el ayuntamiento oficialmente en noviembre, pero hasta febrero, abril no teníamos noticias de nada de la situación del proyecto. Empezó el antiguo gobierno, empezó a moverlo, pero nuestros técnicos, los técnicos de la Junta de Compensación, detectaron el cambio de normativa del escudo de SAC y tal, y hubo ese pequeño escollo que, entre elecciones y cambio de gobierno, pues hemos llegado, bueno, gracias al pleno extraordinario, que es de agradecer del nuevo gobierno que lo hubiera convocado para el cambio de PON, tanto de San Pera como el de Dalmar, lo hubiera ejecutado, porque era esencial y nos consta de que el mes de agosto y septiembre Ana Rubira y Jaume Torta, que son técnicos del ayuntamiento, se han volcado al 200% para poder votarlo el día 26 de septiembre en el pleno extraordinario de este pasado martes.
Uh-huh. I ara, com ha de continuar el calendari? Quina planificació feu? I espero que es compleixi des de la Junta de Compensació d'aquí del Mar. Quina expectativa teniu?
Sí, ahora lo que después del cambio del PON, que era necesario, bueno, era indispensable, viene una operación jurídica complementaria que nos obliga, tanto, bueno, ya hemos tenido conversaciones con la registradora de la propiedad, porque esas parcelas afectadas con el escus de SAC y normativa de incendios y de servicios tiene una afectación que hay que hacer una modificación, hay que hacer una operación jurídica complementaria. Nuestros técnicos jurídicos
canvien el registre de la propietat d'aquestes parcel·les afectades, sí, per aquest canvi del planejament urbanístic.
Nuestro técnico, bueno, nuestro abogado dijo que en un par de meses, yo creo que vamos a poner tres, todo esto va lento, pero no sé, 2-3 meses, si nuestros servicios jurídicos lo tienen preparado, pues todo empezará para presentarlo al secretario y a la registradora de la propiedad de Vilafranca del Penedès y aprobarlo en pleno o en junta de gobierno, no sé cómo procede, del Ayuntamiento de Olèrdola.
En cas que no hi hagi al·legacions o no s'alenteixi la pròpia aprovació definitiva d'aquesta modificació del POM, després, si hi ha aquest canvi en el registre de la propietat d'aquestes parcel·les, es pot procedir a fer per part de l'Ajuntament l'aprovació del projecte, no? Ja seria
correcto, sí.
L'últim pas.
Sí, correcto. Necesitamos la operación jurídica complementaria y la modificación del registro de la propiedad. Con eso se puede aprobar el proyecto de urbanización de Dalmar.
El proyecto inicial.
La aprobación inicial, perdón. Luego son tres pasos.
Posición pública.
Sí, son tres pasos. El siguiente paso es aprobación inicial del proyecto.
Urbanització per part de l'Ajuntament.
Per part de l'Ajuntament.
Exposició pública del projecte i després l'aprovació definitiva.
Definitiva, correcte.
Per tant, estem davant d'una fita que marca això, una referència en el camí, llarg camí, que ha de comportar, d'aquí, entenem, anys estem parlant, pròpiament l'execució d'obres d'urbanització del mar.
Clar. Sí, sí, ara nosotros, según la experiencia de los técnicos, la exposición pública se puede alargar un año, año y medio, y la definitiva. Entonces, todo ese tiempo es el que ganas, pues claro, tienes que exponer a todos los propietarios, de la situación urbanística y cada uno lo que tiene que pagar. En el registro de la propiedad se volverán a incluir las cargas, todo el mundo sabrá lo que tiene que pagar, cómo y cuándo. Eso se decide en asamblea, lo decidiremos todos. ¿Cómo y cuándo? Aquí no hay fórmula, aquí lo decidimos todos y buscaremos la manera para que todo el mundo, dentro de sus necesidades, pueda subirse al tren.
Abans de fer referència a aquesta aprovació que ja partia d'una decisió de l'Assemblea de Dalmar. El canvi del POM hem d'entendre doncs, que no altera, en essència, el que va ser aquella aprovació de Dalmar, del projecte d'urbanització. No hi ha canvis que comporti el POM respecte a aquest projecte d'urbanització.
És una modificació significativa que sol afecta a un mínim de... Son 4 o 5 parcelas, por así.
De 707.
Sí. Que no es, ya te digo, no es significativo para la aprobación que tuvimos en la asamblea nosotros.
Ya, en aquella aprovació ja feia un replantejament d'un projecte anterior a la baixa, perquè era...
Molt a la baixa, quasi 3 milions.
Perquè era inviable el projecte inicial, no?
Sí, bueno, el projecte de 2008-2009 o más o menos esas fechas, claro, era... de los tiempos que todos conocimos, de las obras, y todo estaba disparado, el boom, todo valía, todo, y eso hay que ajustarse a la realidad, hay que ajustarse a los bolsillos de los propietarios, y hay que buscar la... Bueno, de hecho es que llevamos 5 años que hemos buscado todas las fórmulas posibles para llegar a este punto. Hemos perdido mucho tiempo buscando esas fórmulas, pero bueno, para descartarlas también. Porque luego te preguntan, ¿esto por qué no se podía haber hecho así? No, ¿el por qué?
Para abaratir los costos.
¿No? Claro, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo que era que Olivella lo implicó. Bueno, creo que lo va a hacer en algunas urbanizaciones. Nosotros desconocíamos totalmente el sistema. ¿El sistema cuál era? Que una urbanización de Olivella, yo qué sé, de 40 casas, se podía coger a las fosas sépticas y no hacer cloacas. Imagínate que Dalmar no hace cloacas. ¿Por qué? Pero claro, nos encontramos, claro, cuando vas aprendiendo, informándote y asesorándote, que te asesoran, claro, Dalmar, por la densidad de población, no puede tener fosa séptica, tiene que tener cloaca, porque se contaminan acuíferos, bueno, vas encontrándote...
Es la principal obra a fe, ¿no?, el clavegram.
Claro, pero si ahora, por ejemplo, una persona, un propietario, en una asamblea, te pregunta por ese tema, tú ya sabes que tienes que decirle, no se puede. Ya lo hemos mirado, hemos agotado todas las vías. Solo es esta. Dentro de esta, vamos a abaratarlo. Y es lo que se ha hecho, abaratar el proyecto dentro de los precios disparadísimos que están, que ya nos están avisando los técnicos de que los precios siguen en aumento. Dentro de eso, todavía hemos bajado casi 3 millones del inicial, del anterior. I bueno, i ahí vamos, i esa és la nostra línia i estaremos per ella.
Mm-hmm. Per tant, estem ara parlant d'un projecte que si no hi ha grans modificacions i si s'aprova sense tocar en essència el que parteix de la decisió dels veïns, dels propietaris de Dalmar, estem parlant d'un projecte amb un pressupost...
d'uns 8.900.000.
8 milions?
9.000.
Entre els propietaris d'aquests 707 parcel·les. Són molts diners.
Sí. Bueno, són calés, però jo ara estic preguntant a la feina, coneixem a molta gent, de Vallirana, d'aquí, d'allà...
Municipis amb urbanització.
Sí. L'altre dia vaig estar parlant amb un company i li vaig dir, hòstia, nosaltres vam urbanitzar i tu quan vas pagar, de Vallirana? 30.000 euros. I diu, ostres. I diu, hòstia, nosaltres tenim una mitja de 15.000. No anem malament.
Ara preveieu que seria 15.000.
Sí, una mitjana, una mitjana.
I després caldrà veure quines condicions per facilitar els pagaments als veïns. Entenc que s'està buscant.
Exacte, que això ja estem buscant. Això ja estem treballant amb això. Ara ja estem treballant ja en això, perquè és el que ens trobarem en 6 mesos, un any. La manera de que tothom es pugui pujar al tren, de com pagar... I si no pots, o sí, o no, o més temps, o... i les facilitats.
Facilitats.
No. Que et donin les autoritats, o el govern, o les entitats financeres, o el que sigui. Qualsevol d'elles.
Jo no sé si el fil del debat que hi ha hagut polític en recent, a vegades pujat de to en el conjunt del municipi d'Olèrdola, en el cas concret de Del Mar, us heu sentit, no sé si utilitzats com a argument polític per d'uns i d'altres. No sé si això us convé com a entitat, perquè entenc que, en principi, hauríeu d'estar bé, com a mínim, amb relacions fluides amb tothom. Us ha perjudicat que Del Mar hagi aparegut en el debat polític entre govern i oposició, a més des de fa mesos?
Bueno, yo, mi opinión personal es que yo llevo compré una parcela hace 23 años y empecé a pagar una junta de compensación y llevo pues 23 años pagando junta de compensación. La junta de compensación es únicamente para urbanizar, no tiene otro destino. Para que se urbanice, se desintegra. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, que se use políticamente este tema, no sé, yo creo que también nos merecemos ya, yo por lo menos desde el 2000 me merezco estar regulado, ¿sabes? Regulado, porque yo pago mis impuestos y mis cosas y yo sé que todo tiene su tiempo, ¿no? Todas las cosas, ¿no? Es decir, tiene su trayecto, pero, ostras, 23 años desde que yo llevo aquí y seguro, bueno, yo no sé cuándo se fundó la Junta de Compensación, a saber, no lo sé. En el 83, imagínate. En los tiempos que corren hoy en día, que estemos así, yo creo que ya nos merecemos estar en el marco donde nos merecemos, ¿no? Entonces, que ahora haya un poco de guerra, a nosotros nos da igual que sean de un color, de otro color, de un lado, del otro lado. Nosotros lo que queremos es urbanizar y estar en condiciones. No es que ahora no estemos mal, ¿no? Pero estar pues como nos toca estar, ¿no? Como está la mayoría de gente. Tener nuestras aceras, nuestros servicios y nuestras cosas, ¿no? Si tenemos que reclamar algo ya a nuestro ayuntamiento y, bueno, tener pues bueno, los derechos que tiene cualquier ciudadano. Y nos, ya te digo, nos da igual, nosotros no entramos en política. Sí que es cierto que, bueno, por circunstancias, el antiguo quizás, ya llevábamos unos tiempos y a veces es como los matrimonios, ¿no? Que cuando llevas mucho tiempo igual ya te desgastas un poco y este lo hemos cogido con muchas ganas, pero bueno, no le hacemos las cosas a ninguno, ¿entiendes? Nosotros, nuestro tema es urbanizar. Y luego ya, oye, los políticos que hagan cada uno su faena.
O sigui, és un bon símptoma, un bon signe, que la decisió de modificar el POM en l'àmbit de Del Mar es va prendre per unanimitat, tothom hi va estar d'acord.
Sí, claro, no podía ser de otra manera. Si era una cosa pendiente que dejó el anterior gobierno, porque por las elecciones, pero estaba también a punto de aprobarse, era una cosa que estaba ahí. Lo que sí que es verdad, que nosotros, por el volumen de trabajo que tenía Ana Rovira y Jaume Torta,
los técnicos del ayuntamiento,
no se iba a aprobar como en mayo, ni en junio, ni en julio. Si no le das una orden, como se le ha dado, que me consta, a Jaume y Ana, eso hubí perdía 26 de septiembre, como lo han hecho, quien esté o quien estuviera, esa orden tienes que darla. Si tú no la das, Ana Rovira se va de vacaciones. Se ha puesto a trabajar, han estado trabajando, se lo agradecemos un montón porque lo sabemos. Y vamos ganando tiempo. Es que aquí va pasando el tiempo. Es que desde el año 83, 84 hemos dicho. Es que ya aquí, y nosotros estamos ya cansados. Llevamos 5 o 6 años en la Junta. Esto tiene que tener algún final. ¿O qué hacemos nosotros? Claro, tenemos, ya llevamos 5 o 6 años. Queremos avanzar y un día que, cuando esté todo pues mejor, pues que venga otro con más ilusión, y como presidente de la Junta o lo que sea, nosotros pues, oye, pero aquí perpetuamente no. Nosotros no tenemos ningún oficio, ningún beneficio, ni nada de nada. Tenemos que hacer esto lo más rápido posible. Que ganamos dos meses del POM, dos meses. Que ganamos tres meses de la aprobación inicial, tres meses. Que ganamos un año o medio año de la exposición pública. Pues sumas y son dos. A lo mejor te quitas un año o dos. Y eso es tiempo que restas, tiempo que la gente no se quema, que dejamos de pagar y que algún día pues, se acabe. Se acabe la Junta de Compensación, que esa es la idea, acabarla.
De moment continua la Junta de Compensació Activa. Hi ha una assemblea en perspectiva? Aviat convocaré una assemblea.
Sí, tenemos que fijar el calendario, pero a finales de noviembre o primeros de diciembre, antes del puente de la Purísima, se prevé una asamblea para bueno, la asamblea, bueno, la que hay que hacer, presupuestos 2024, y empezar a hablar de temas. Hay que empezar a hablar de temas nuevos. Ya hemos hecho un cambio de estatutos, que se han renovado los estatutos, que eran del año 84, evidentemente se han actualizado a los días de hoy, que no son pocos. Y se han hecho eso el año pasado, los cambios de estatutos, y ahora la aprobación nuestra como propietarios del proyecto. Ahora ya tenemos que adelantarnos, mientras que van trabajando los técnicos y el ayuntamiento, nosotros tenemos que adelantarnos a los pasos siguientes. Tenemos que empezar a debatir cómo pagar, cómo esto, qué es lo que nos viene, cómo lo hacemos para acabar lo antes posible todo este proceso.
Hem d'entendre que estem davant, al mar, d'una de les situacions més per magnitud, més grans, més importants al Penedès d'urbanitzacions, però no excepcional, perquè poc o molt situacions com la del mar es troben en el conjunt del país, al territori, i doncs, urbanitzacions també al Penedès. Potser no amb tantes parcel·les, però sí amb dèficits urbanístics.
Sí, con déficits urbanísticos en Cataluña hay creo que 1.200 o por ahí urbanizaciones con déficit. Y grandes, sí. La verdad que Dalmar es bastante grande. Pero bueno, pues mira la responsabilidad que tienes, no es poca. Entonces, conseguirlo sería, vamos, un logro terrible. Pero bueno, es grande, pero al ser grande también reparte los gastos. Si estamos hablando anteriormente que una urbanización de Vallirana, pequeñita, los costes se elevan a 25 o 30 mil euros, si, al ser más grande, los costes también, por eso la media es de 15 mil. Y haciendo, bueno, hay una serie de actuaciones que hay que hacer y bien hechas. Y bueno, puede ser, es más viable incluso que para un propietario de Almar que uno de Vallirana que ha pagado 30 mil. Yo digo Vallirana porque es un ejemplo vivo que de un compañero. Que es real, vaya. Entonces, bueno, tampoco es descabellado y yo creo que se podrá hacer.
Seguint, de moment recollint aquesta valoració satisfactòria positiva d'aquesta aprovació de la modificació del pont, que és un requisit indispensable per poder donar llum verda a aquest projecte d'urbanització del mar. Gràcies per atendre'ns, Manuel Moral i Òscar Bravo, membres del Consell Rector de la Junta de Compensació del Mar, i fins la propera, que tingueu sort.
Muchas gracias.
Muchas gracias y un saludo a todos.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 2:15, és moment de tornar a acostar-nos a l'actualitat dins del Penedès en xarxa. Tot seguit ho fem des de la redacció d'aquesta casa, qui us parla, Sergi Anson. Començarem recordant que el pas sota la via del tren al carrer Rin a Segur costarà 1,9 milions d'euros. El pas sota la via del tren en aquest carrer del nucli de Segur, doncs, tindrà aquest cost segons el projecte tècnic que ja és en mans de l'Ajuntament. Serà un pas de vianants que unirà els dos carrers a banda i banda del ferrocarril, el propi carrer Rin i també el carrer Baixador, però ho farà d'una forma diferent a la d'altres passos del municipi. La diferència és que en aquest nou pas passarà tant per sota de la via fèrria com del carrer paral·lel, el carrer Lluís Companys, i desembocarà ja dins del carrer Rin. En aquest vial no hi ha vorera al costat de la via i els vianants, i això ha obligat doncs, a donar solucions que no són en altres passos, com el del carrer Pisuerga, que no són tan òptimes com explicava l'alcalde Ramon Ferrer. També volem recordar que l'Assemblea General de l'Associació de Viticultors i Elaboradors Corpinat Avec ha aprovat per unanimitat de tots els socis concedir a títol pòstum la distinció de president honorífic de la marca a Xavier Gramona, mort, recordem-ho, aquest estiu. El col·lectiu ho fa per reconèixer la tasca, el compromís i la fidelitat de qui va ser un dels fundadors de la marca i també el seu primer president. Els valors d'estima per la pagesia i el territori que sempre, diuen, va defensar amb convicció i fermesa són avui un dels principals pilars de la nostra organització, segons explicaven en un comunicat des de Corpinat, i per tant doncs, també consideren el millor llegat que podia deixar Xavier Gramona. També volem explicar que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquest diumenge a la matinada a l'Hospital de Vilafranca. Tot apunta que l'home hauria rebut diversos trets de bala en una plantació de marihuana a Cabrera d'Anoia i que companys seus el van acabar traslladant en cotxe fins a Vilafranca. Als voltants de les 2:40 de la matinada de diumenge, els Mossos d'Esquadra van rebre un avís de la policia local de Vilafranca en el que s'informava que en el centre hospitalari de la capital de l'Penedès havia arribat un home de 23 anys ferit per arma de foc i que va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per tal de mirar d'esclarir els fets. I expliquem també que dins de la programació de xerrades que acull la Biblioteca Neus Català i Pallejà de Sant Martí Sarroca, avui a les 7 de la tarda es podrà seguir la xerrada Com ajudar un infant dislèxic. La xerrada anirà a càrrec de Lluís de Riba, president de l'Associació Catalana de Dislèxia i director també de l'Escola El Roure de Pontons. La xerrada es realitza amb el suport de l'Ajuntament de Sant Martí i la Diputació de Barcelona.
Penedès en xarxa.
Són 2:15:04.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Temporada, també els dilluns, un cop al mes, a inicis de mes, més o menys, perquè ho situeu, tindrem visita de l'educadora canina Neus Bertran d'Intercanis, que continua amb nosaltres. Neus, ben tornada.
Hola, bones, què tal?
Quina alegria seguir amb tu i poder aprendre una miqueta, a més, com cuidar, com tractar els nostres peluts. Avui ens estrenem amb un parell de casos, dues visites que has fet, d'on podem extreure moltes coses i els oients potser se sentiran identificats.
Sí, he pensat que parlar de casos pot fer que els oients, el que dius, no?, se sentin identificats amb, potser no amb tot, però amb certs problemes, perquè jo el que trobo és que en molts casos hi ha problemes comuns. Després cada cas té els seus matisos, cada gos és un món, no? Però hi ha moltes cosetes comuns. Llavors, segurament, en algun aspecte es poden sentir identificats els oients que tinguin gos.
Deies, cada gos és un món i cada família també, no? Perquè aquí intervenen molts factors.
Clar, cada família, cada entorn, cada rutina... el que passa que sí que hi ha, de vegades, solucions que poden servir per diferents entorns, diferents rutines, no? Sobretot a nivell de comunicació, que potser és una de les coses que més em trobo que s'han de corregir. maneres de comunicar-se o maneres de... no entendre què t'està dient el gos, per què fa això, per què fa allò, i tu li respons d'una manera que realment estàs fent que el gos encara repeteixi més aquesta conducta. I això és el que potser és molt comú en els casos.
Doncs anem a descobrir i a conèixer aquest parell de visites de pacients. No sé si són pacients. Què són?
Podríem equiparar-ho, no? Sí, no? A pacients, clients, sí.
Clar.
Sí.
Doncs va, aquests dos pacients que has tingut darrerament i que coneixerem la seva història, el seu cas.
Sí, doncs mira, l'últim cas, després parlarem de l'anterior, un gosset mascle, raça Border Collie, que venia d'una granja, però no d'una granja de gossos d'aquestes típiques de l'est, no?, que fan cria, no, o sigui, d'una granja real de per aquí Catalunya, i era un gos, doncs, per tenir-lo, entrenar-lo, diguéssim, amb les cabres, les ovelles o el que fos, no?, un Border Collie. Però, bueno, la camada aquesta la van donar en adopció, perquè a vegades passa que amb els pastors potser no castren els gossos i van tenint camades. I ara mateix, parlant d'aquesta raça en concret, a Vilafranca mateix, que és per on més em moc jo, n'hi ha moltíssims ara de Border Collies.
Sí?
I Border Collies joves. I en el cas d'aquest, doncs aquest té 10 mesos, 10 mesos. I a mi em van contactar per problemes bastant típics. Realment aquest gos no té un problema greu, ni molt menys. Però a vegades doncs, són moltes coses, no?, que a la família li costa gestionar. I clar, quan es van acumulant que el gos fa això, que el gos fa allò, que no és una cosa concreta i greu, però són moltes coses, doncs arriba un punt que ja...
Se saturen, no?
Sí. I no saben com sortir una miqueta del bucle, no? Llavors, això, em van trucar per fer com una mena de repàs de veure què podíem fer en certes situacions. Llavors, per exemple, aquest gos, problemes que manifesta, problemes una mica entre cometes, no? Doncs l'excés d'energia. L'excés d'energia i, per exemple, doncs, a la noia, en aquesta casa viu una noia amb el seu fill d'11 anys. Doncs, per exemple, quan està fent les coses de casa normals, no?, de recollir, doncs el gos doncs, li va al darrere, li agafa un mitjó, li agafa l'escombra, no la deixa passar el raspall per enlloc, no? Llavors, això ja era una miqueta angoixant per ella, no sabia com gestionar-ho. Aquesta família també té un gat ja de 20 anys, o sigui,
ui,
és un gatet molt gran i està prou bé, però bueno, té 20 anys, no? I aquí també hi havia una mica de font de conflicte.
Clar, el gat deu voler pau i descansar i dormir la major part del dia i el gos vol gresca.
Clar. Llavors, per exemple, el gos, a l'hora de donar-los el menjar al gat, doncs es posava allà a bordar el gat, com a molestar-lo, no? Perquè en aquell moment potser el gos doncs, vol aquell menjar o el que sigui i està incordiant el gat. Què feia el gat? Agafava i se n'anava. I el menjar se'l menjava el gos. És que... Llavors, a la nit també, el gos dorm a l'habitació de la noia, no? I si el gat es movia per casa, no ho sé, per anar a beure aigua, pel que sigui, doncs el gos sortia a les 3 de la matinada a increpar el gat, no?
Bordant,
clar.
Despertant.
Fent una alcorradissa. Clar, llavors això, home, estressa una mica a tothom, no? I llavors, bueno, això era una de les cosetes que a casa potser tenia més problema. Com contenir una miqueta l'energia del gos, no? Les rutines de sortides molt correctes, també estava una edat, està en una edat el gos, té 10 mesos, que encara fa alguns pipis a dins de casa, alguna caca... I, bueno, potser ja és una edat que ja això hauria d'estar
no
més controlat, sí. Després, al carrer, amb els gossos, en general, bé, tenen una conducta bastant submisa, res... mostres d'agressivitat. Conducta submisa em refereixo a que és un gos que quan hi ha una presentació es posa a panxar amunt, val? Com indicant que ell no vol cap tipus de conflicte, que ell no és cap amenaça, no? O sigui, a nivell presentacions, bueno, s'ha d'anar observant un gos tan jove perquè pot haver-hi canvis, no? De fet, aquesta noia em va comentar que l'havia portat a la zona d'esbarjo i ara volia estar un temps sense anar-hi perquè l'havien agobiat bastant el gos, no? El seu gos, i això passa, que és el que alguna vegada hem parlat, no? No es gestionen bé les zones d'esbarjo per la gent que hi ha dintre, sense cap tipus de mala intenció ni res, però és una manca de coneixement, no? de com gestionar quan has de lligar un gos, què fer quan entra un gos nou, si és un gos, un cadell, què podem fer, bueno, mil cosetes que si no es fan poden traumar el gos que entra, no? I més si és un gos jove. Però bueno, a nivells generals, el gos dintre de l'entorn carrer es movia bastant bé i només s'havia de corregir el tema corretja, tibades de corretja. Vale? Llavors, a partir d'aquí...
Què fas? Com abordes aquestes cosetes?
Sí, clar, és sintetitzar, no? Ara, en aquesta petita xerrada, una mica una visita d'una hora i mitja, no? Però, per exemple, per les qüestions més de casa, doncs seria més treballar el tema comunicació. Perquè ella m'ho comentava, no? I quan li vaig explicar em donava la raó que realment ella, en molts casos, el que estava fent era reforçar conductes sense adonar-se'n, no? Per exemple, quan el gos li saltava al damunt, i la mossegava jugant o de l'excitació perquè ha entrat per la porta, no? Doncs ella l'aparta, li diu quiet, calla o baixa. I això el que fa en molts casos és reforçar la conducta de que quan arribem el gos ens salti i ens saludi d'aquesta manera, perquè ens està reclamant atenció i li estem donant.
I li donem.
Malament, però li estem donant. Clar, no? Clar. No de la manera que a ell li agradaria, potser, però és igual, li estem donant atenció. Llavors, en aquest cas, el correcte és doncs ignorar, o sigui, arribar a casa, per exemple, no? Saludar, hola, què tal, però ja en aquell moment que està molt excitat, fer senyals de calma, donar-li l'esquena si t'està saltant molt, no? No moure't, esperar-te una estona, perquè ell entengui que fins que no estigui ell més tranquil, tu no començaràs amb les dinàmiques normals d'entrar, de donar-li atenció, de... Això ho entenen molt, aquest fris que se li diu, aquest descongelat, ells ho entenen com, ui, algú no li està agradant del que estic fent jo, no? A més, és un gos que es comunica bastant bé, entén el llenguatge, no? Amb els altres gossos ho vaig veure que molt bé. A l'hora de contenir-lo, per exemple, quan està ella fent coses per casa, jo una de les pràctiques que li vaig comentar és treballar-li els quiets, per exemple. Ella em deia, és que clar, t'aguanta quiet 5 segons. Dic, doncs el que hem de fer és reforçar-li el segon 3, no esperar-nos a que ja s'estigui quiet 10 segons, no? No. O sigui, hem d'anar molt, adaptar-nos molt als seus tempos, no? Però intentar treballar-li, pues, això, els quiets, mentre nosaltres estem fent les tasques que a ell l'exciten tant, que és anar darrere d'una escombra, darrere. Que no ens funciona això, perquè això també és una feina, no?
Requereix
una feina,
temps i constància,
sí.
No?
Jo li vaig comentar, a veure, igual que al carrer lliguem el gos i el gos no pot tenir llibertat per anar on ell vulgui, i és el que hi ha, no hi ha un altre, doncs en aquests moments a casa, amb una corretja diferent i amb una que tingui un espai, també podem lligar-lo, no només quan ja estem fent aquesta feina, sinó en algun moment del dia, també fer aquesta pràctica quan el gos estigui molt tranquil, perquè ell entengui que li estem demanant que estigui en aquell espai. És com si poses a un cadell en un, dintre d'un parc, que també els parcs per cadells van superbé, però en aquest cas ja estaven gran, fora, no? de terme, no? Llavors, doncs això, lligar-lo. Clar, és una tàctica tècnica que dius, ui, com que lligo el gos a casa, no? Però és per ensenyar-li a normalitzar certes activitats que nosaltres fem en les quals ell no ha d'intervenir per res. Perquè, a més, entrem en dinàmiques d'això, d'apartar el gos, d'estressar-te molt, tu i ell, perquè ell potser està jugant, però tu no... no?
I què has proposat pel gat, perquè tingui pau, sí, aquest gat, sí, de 20 anys?
Amb el gat, sobretot, establir uns horaris pel tema del menjar del gat, no? I quan el gat mengi, el gos doncs ha d'estar esperant-se o el que sigui, però el que no pot ser és que el gos... bordi el gat i el gat marxi i se'l mengi. No pot ser això, pobre gat, no? I si és necessari, doncs, escolta'm, guardem o lliguem el gos un momentet, l'aguantem nosaltres o el posem en una altra habitació, no ho sé. I això també permetrà que el gat, si es vol acabar el menjar que té en aquell moment, se l'acabi. Si no, traiem aquest menjar i al gos també li establim unes hores més concretes de menjar, perquè d'aquesta manera també controlarem més el tema dels pipis caques, perquè el gos encara això no ho té molt controlat, no? Però clar, si està tot el dia picotejant el seu més el del gat, aquell intestí està sempre ple,
més, no?
Clar.
Clar, clar.
I amb el gat això. I també doncs, quan està molt pesat amb el gat, que no només a l'hora de menjar, sinó en altres moments, com a la nit, per exemple. Jo a la nit que dorm a l'habitació d'ella i sortia disparat, aquí una pauta molt simple, tancar la porta.
I s'ha acabat.
Tancar la porta, el gat es queda fora, jo li vaig dir que és cap trauma pel gat quedar-se fora. Diu, no. Diu, ell és el que ja feia sempre, i dic, pues, estarà infinitament més tranquil, es podrà moure com vulgui, tu podràs dormir, el gos també no estarà tan en alerta, pendent de veure què fa el gat,
no? Aquestes són això. Algunes pautes, eh?
Sí,
entenc
perquè
que s'ha de treballar i que és perquè els oients tinguin una idea.
Sí.
Anem a l'altre cas, que portarà altres problemes darrere.
Sí.
Ens l'exposes?
L'altre cas, una família de home i dona, amb una filla ja gran, no? Que, bueno, fa molt de temps van adoptar, fa molt de temps, vol dir fa 3 anys, van adoptar un gosset que tenia un senyor, un gosset d'aquests tipus blancs petits, que tenia un senyor en un terreny que anaven criant, tenia un mascle i una femella, anaven criant i les camades doncs les anava donant, no? Ara, en aquest moment, crec que ja han castrat o el mascle o la femella, no sé. Però, bueno...
Perquè això no és legal, oi?
No, home, no. S'ha de castrar, perquè és que si no, clar, què fas amb aquestes cries?
Sí, sí.
És que no és legal, no.
Val.
Bueno, llavors ells, com coneixien aquest senyor d'aquest terreny, i volien adoptar un gos, directament van agafar aquest gosset. Aquest gos ja tenia un any. Clar, aquest gos no havia tingut... havia tingut zero socialització, no havia sortit del terreny. Però ells van fer una bona feina, a més el gos. Bueno, sí, al principi tenia... És que a mi em van contactar, això farà, doncs això, uns dos anys. El gos tenia molta por a tot, a l'entorn. Val? A les persones, amb ells els hi va agafar confiança bastant ràpid, però bueno, era un gos que tenia una miqueta de por a tot. El que passa que, clar, tenia un any i sí que ja era una mica tard, però ells van fer molt bona feina. Jo els hi vaig passar unes pautes per treballar, no sé, els paraigües, tenia molta por al paraigües. Ja es veu que un dia el van obrir a dintre de casa, no sé, i es va amagar i no hi havia manera que sortís. Vam treballar el paraigües, vam treballar cosetes de fora del carrer, no?
I ara et tornen a cridar.
Em tornen a cridar perquè resulta que han agafat a la germana. O sigui, un any després van agafar la germana. I ara realment ja fa uns mesos que tenen a la germana. Però, clar, la germana ja va passar més temps en aquell terreny. El que ells, no sé les circumstàncies concretes, però també volien un altre segon gos i van agafar, sí, van agafar la germana, ¿vale? Perquè l'home potser se'n volia desfer d'ella o això. Bueno, la qüestió, aquesta gosseta, clar, encara havia estat més temps sense socialitzar, l'altre ja el tenia ben encaminat, es relaciona bé amb gossos, no té les pors que tenia i tal, però arriba la germana, que ha trigat més mesos en arribar a aquesta casa, ja és una por bastant més elevada a tot, sobretot a les persones. De fet, a mi em va fer una espessigadeta a la cama. Sí, sí. I això que vaig... Estava jo interactuant amb el mascle, amb el primer. Sí. Què passa aquí? Aquí passa que aquest gos, si hagués continuat sol, segurament no haguessin tingut cap problema. Però el introduir a la germana, no només té problemes la germana, sinó que també ell, perquè ell comença a tenir conductes de protecció cap a la germana. Ell mai havia tingut cap problema amb les persones i des de que està la germana es posa reactiu amb les persones. Però realment perquè el pobret veu que dintre del grup hi ha algú que ho està passant malament i és com una manera d'ajudar a la germana. Vale? Però clar, això els hi genera a la pobra família doncs doble feina, no? Perquè un que tenien bé, sociable, se'ls ha com una mica espatllat o va pel camí d'espatllar-se.
I com intervens? En tots dos alhora? O
en tots dos alhora. A mi em van trucar ja desesperats perquè van atacar a la platja, van sortir disparats. Ella primer i el germà després a ajudar-la darrere d'una noia i la van també fer l'espessigadeta. Jo intervinc amb els dos perquè, clar, el dia a dia és amb els dos. I aquí, fent molt un resum, jo els hi vaig dir, a veure, ell és un referent que la pot ensenyar, perquè ell ja té un aprenentatge d'uns mesos abans de que arribés ella, la pot ensenyar a moure's per... De fet, ja ho ha fet, bastant, ho ha fet bastant, perquè ella, jo penso que si no hagués sigut per ell, hagués tingut una conducta molt més pitjor a nivell de pors i això. Llavors, és... entre cometes, utilitzar el germà perquè li faci de referent. Llavors, per exemple, els passejos. El germà, davant, si només el passeja una persona, corretja més llarga el gos i ella corretja més, una miqueta més curta. Perquè a la que ella es dispara, el germà es dispara. Si ella està davant i es dispara, el germà s'hi posarà. Si ell va davant i davant d'una situació no veu perill i actua com actuava abans, ella, pum, es relaxa, val?
Entendrà que s'ha de funcionar així.
Sí. Si una persona saluda el gosset i clar, ella no té l'oportunitat d'anar allà a mossegar ni a increpar, i el gos doncs està tranquil i li donen una xutxa, ella veurà que, vale, doncs no passa res, no hem d'atacar ningú ni... Llavors, bueno, aquí la sort de tot és... que el germà, doncs, encara prou bé i amb les persones mai havia tingut cap problema, no? Llavors és utilitzar aquest referent. En aquest cas, jo els hi vaig donar les eines per, en diferents situacions, saber com posicionar-se perquè la gosseta no fes res, només observés i veies que la situació no és un perill. I així ell també, doncs, descansa perquè no ha d'estar tota l'estona alerta.
Pendent, no?
Pendent de protegir a la seva germana, no? I, bueno, és això, una mica el resum de les pautes que vam fer.
I, esclar, tu dones aquestes pautes, però després molta constància a casa, no? Amb aquestes
cada
pautes,
dia, dia a dia.
Una estoneta.
Exacte. El passeig diari, vam anar al Pipicant, que feia molt que no hi anaven, i en el Pipicant... jo els hi vaig dir, en aquest moment heu de lligar un o heu de lligar l'altre, perquè si no tots dos van allà, si comença un, doncs l'altre també va darrere d'un gos que està perseguint una pilota, no? Però ells hi anaven en plan una mica...
Amor.
No a jugar.
Neus, que bé que hagis tornat. La tindrem amb nosaltres cada principis de mes, dilluns a aquesta hora. Un plaer. Fins aviat.
Igualment.
Dime cuando tú verás.
Penedès en xarxa.
Dime cuando l'anno, el giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai, ogni istante attenderai.
Tot un clàssic, aquest quando, càrrec de Toni Renis. Així tanquem aquesta segona hora. De seguida, el butlletí de notícies.
Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai, ogni istante attenderai. Fino a quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo, perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai.